Diari.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Una apassionada dels esports, un enamorat dels llibres, la que sospira per les sabates.
Sigui com sigui la teva parella, aquest Sant Valentí al Corte Inglés tenim milers d'idees en tecnologia, moda, cuina i molt més perquè l'encertis segur.
El 14 de febrer l'encertaràs amb el Corte Inglés.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Hola, com estem tots plegats? Aquesta pregunta avui té una significació especial. Aquesta cosa que diem d'una manera mecànica i repetim cada dia com estàs, com et trobes, com vas... Avui té una significació especial dins del marc d'aquest programa Àngels, perquè resulta que quan nosaltres intentem respondre això de com estàs, com et trobes, normalment el que fem és una mena d'escaneig ràpid, ara que està de moda la paraula, fem servir escaneig. Un escaneig ràpid de què ens està passant a dintre nostre, més enllà de si el pàncreas va o no, eh? Vull dir, com estic avui, com m'he llevat, amb el peu esquerre, amb el peu dret, i diem, bé, malament, o mira, avui estic molt neguitós, avui estic emprenyat. Estem dient, no és poca cosa, eh? Reflectint que a la pregunta com estàs, que és el global de tu, responem amb l'anàlisi de les nostres emocions. I avui parlarem d'això. Avui parlarem d'emocions. Ho farem amb el doctor Josep Maria Rosés, que és patró de la Fundació Roca i Pi, que ja l'hem tingut aquí al programa per sort en unes quantes ocasions, i que sempre, menys la primera vegada, les altres ha vingut per parlar d'aquest cicle de conferències que s'està fent enguany, aquest curs, diguem, no? Perquè enguany comença i acaba més en funció del curs que no pas de l'any, a la Fundació Roca i Pi, i que tracta de temes que tenen especial interès, sobretot per als estadants de la Fundació, per als treballadors, per la gent que hi està allà. Les emocions, doctor Rosés, bon dia.
Bon dia, Lluís, bon dia. I companyia.
I quan diem bon dia, ens referim també a que tinguem unes bones emocions, no?
Emoció, clar.
Avui sí. m'he posat una mica poètic, perquè, clar, per començar he pensat, escolta, potser hauríem de començar dient, explicant què són les emocions. I a un automàticament acudeix ja a les fonts habituals, no? A l'enciclopèdia, al DIEC, no? I he pensat, no, t'he agafat el Pompeu Fabra, que tinc allà a casa, que guardo com un tresor, sí, de l'any 20 i pocs, i diu, el Pompeu Fabra diu, agitació de l'ànim a l'entrada emoció, agitació de l'ànim per un sentiment de plaer, pena, amor, odi, por, etc. Moviment de sensibilitat.
Sí, la sensibilitat està lligada amb les emocions, sens dubte.
El doctor fa cara de dir, anem per aquí. Però exacte, potser hauríem d'afinar una mica més, no?
Bueno, tindríem que definir el que són les emocions.
Exacte. Aquesta és la definició del company Pompeu Fabra. Sí. I ara, si vas a buscar alguna enciclopèdia més moderna, et trobaràs moltíssimes coses més.
Exacte, exacte.
Hi ha alguna manera de definir les emocions?
Sí, hi ha una
sense
manera...
Sense que perdem tot el matí, diguéssim, sí, i la tarda i la nit?
Hi ha, Lluís, hi ha una manera en què s'accepta internacionalment en els cercles científics
sí.
de com poder definir el que és una emoció.
Som-hi.
Perdó. És un tema complex.
Molt.
És complex perquè les emocions, si em permets, és la salsa de la vida.
Ho és tot.
És a dir, si no hi ha emocions, s'ha acabat. Jo a la conferència vaig projectar un sepulcre en el qual els hi deia, dic, això és figuratiu, no és real. Però vull dir que una persona sense emocions, que n'hi ha, hi ha malalties psiquiàtriques que cursen, en què no es manifesten les emocions, doncs pues la persona és morta, no viu. Uh-huh. Això la... Ara, hi ha una definició, si em permets, la diré.
Sí.
Diu que les emocions són un conjunt de camps, de canvis fisiològics de l'organisme, vol dir.
Sí.
Cognitius, vol dir el pensar,
sí.
el raonar. Són subjectius, perquè no es manifesten, i són motors. És a dir, canvis en quant a l'actitud física de la persona. Diu que s'originen de la valoració, conscient o inconscient, d'un estímul en un context determinat i en relació als subjectes d'un individu en un moment concret de la vida. És una mica complicada, aquesta definició.
Sí, però jo crec està... que la podem fer una petita vivisecció d'aquesta,
d'aquesta
definició.
Naturalment.
D'entrada, podríem dir, o hauríem de dir, que l'emoció és una cosa que passa, per dir-ho de la manera més genèrica possible, en el sistema nerviós?
Sí, el sistema nerviós, el cervell, intervé, evidentment que sí.
S'origina aquí?
Bueno, després, si vols, parlarem d'un investigador molt conegut i molt, molt reconegut, que és el Joseph Ledoux. Aquest és un... que té una teoria... Hi ha moltes teories de les emocions, això d'entrada. Però aquesta... junt amb l'Antonio Damasio, que és un neuropsicòleg portuguès que treballa a la Universitat de Califòrnia, són les dues, podríem dir, teories més acceptades. Ja arribarem amb això, si vols.
Sí.
Tu dius que tindria que disseccionar la definició aquesta.
Sí,
sí, evidentment, jo la dissecciono.
Som-hi.
Diu perquè la definició aquesta ens remet a algo que canvia.
Sí.
És important, això. Implica un canvi. I que aquest canvi es manifesta d'una manera objectiva. Una persona pot plorar, pot riure, pot estar empipat, i això ho veiem, ho observem, això. Observem això. L'altre ingredient que és important saber-ho és que nosaltres fem una valoració de lo que és aquest estímul o aquesta situació que l'estem vivint. Nosaltres fem una valoració positiva o negativa i el que és important és que hi ha una vivència amb una valoració que nosaltres fem d'ella. Nosaltres jutgem el que estem mirant.
Sí.
I això és un pas per ajudar a comprendre una mica el que és aquesta definició.
I provoca una resposta.
Sí.
Ho dic perquè hi ha, clar, sobre les emocions, que jo crec que són, com vostè ho ha dit, la substància de la vida, vull dir...
Sí, sí, sí.
Finalment, sí. Nosaltres, com a humans, som un conjunt d'emocions. O un conjunt d'emocions fan que nosaltres siguem com som humanament,
exacte,
si ho voleu dir d'alguna manera.
Exacte.
I de les emocions, evidentment, se'n parla, i se'n parla moltíssim. Hi ha moltíssimes frases fetes, maneres de pensar, maneres d'educar, fins i tot, i gairebé totes fan referència a les emocions. I a mi m'agradaria que, ja que tampoc tenim molt de temps en aquest programa, anéssim una mica cap aquí, perquè si podem donar orientacions a la gent sempre és bo. Per exemple, que sapiguem que les emocions són subjacents a moltes de les coses que nosaltres creiem que estan en l'estadi més elemental de les coses. Allò que la gent diu, escolti, no t'atabalis més. Davant d'un perill, fugir o defensar-se. No, hi ha una emoció abans d'això, que es diu por.
Sí.
Vull dir, les emocions hi són. I hi ha molta gent que et diu, és que les emocions has d'estar per damunt de les emocions. Això és una mentida catedralícia.
Sí, perquè és no podem eliminar les emocions. No es poden eliminar. Això és evident. Tens de tenir en compte, Lluís, que això ho podem representar amb un triangle, en el qual, per una part, hi ha l'emoció, l'altre, el pensament, la cognició, és a dir, identificar què ens està provocant aquesta emoció, i finalment la conducta, és a dir, com actuem. Si ens quedem aturats, si fugim, imaginem-nos que anem pel carrer i veiem un gos que no fa cara d'amics, i evidentment el primer que fer és aturar i dir, bueno, a veure què passa aquí. Ens atacarà? No ens atacarà? Ara som conscients de la situació i del perill. I aleshores tenim una mica de por. Això és l'emoció. Però, a continuació, aquesta persona pot fer o quedar-se aturada i no fer res, o fugir. Això és la conducta que hem dit abans, Emoció, pensament i conducta. Això és un triangle.
Al final de tota aquesta cadena d'esdeveniments.
Evidentment. La primera... T'he de tenir en compte que, si em permet, Lluís, l'emoció i el pensament és una part que no és observable. No es veu, és interior.
Sí.
L'únic que és observable és la conducta.
La conducta. Què
faria? Hi ha algun psicòleg que això ho compara amb un iceberg.
Sí.
Seria l'emoció i el pensament és la part que està submergida i la part que surt, que és la que veiem, és la conducta.
La més petita.
Perquè jutgem què fa aquesta persona. Si em permets, hi ha el que se'n diu el circuit emocional.
Sí.
En paraules senzilles, hi ha un estímul que va al pensament, es provoca una emoció, aquesta genera una conducta i hi ha un resultat. Això és, de manera molt senzilla, composar una mica el component de lo que és l'emoció.
Si m'ho permet, doctor, voldria tornar a allò d'abans, perquè és que és una autèntica allau. Jo crec que si agafem, evidentment, també el teatre, no? Vull dir, des d'Ibsen em ve el cap ara, però sobretot el cinema, aquest allau que tenim de coses de Hollywood, i trobem les pel·lícules, jo crec que les podríem dividir en dos macrogrups. Un grup que apoya la tesi de rendeix-te a les emocions, que és allò de dir, ens enamorem bojament i aleshores creuem el món i anem i ens casem amb la senyora de Tahití. Aquest és l'argument de moltes pel·lícules desenvolupat de mil maneres. I l'altre és, sento una gran passió per no sé qui, però la reprimeixo durant tota la meva vida d'una manera ascètica, no sé què, me'n vaig a la muntanya, em faig monjo bonza i no sé, com reprimeixo l'emoció. I en aquests dos àmbits jo crec que podríem circunscriure-ho tot.
Home, l'emoció, evidentment, no es pot reprimir.
Això és el que li anava a dir. Hi ha moltes.
El que sí que es pot controlar l'emoció.
Es poden controlar?
Es poden controlar les emocions.
Com es controla una emoció? Estaríem parlant d'això que ara surt també cada dos minuts i darrere de cada pàgina, de cada revista que agafes i que es diu intel·ligència emocional, o no?
Forma part d'això.
Uh-huh.
Forma part. Jo tinc previst a Rocky Pee donar una conferència sobre la intel·ligència emocional. Bueno, en definitiva, la intel·ligència emocional què és? És una mica saber-se controlar. Actuar positivament. Això és el que és. I preparar-te per fer, diguéssim, una activitat professional, per exemple.
Sí.
Per tant, el famós psicòleg i periodista Goleman,
sí,
doncs aquest va escriure un llibre sobre la intel·ligència emocional, una mica dirigida cap a... Té un llibre dirigit cap als directius d'empresa. Com aplicar la intel·ligència emocional a dirigir una empresa? Que aquest no va ser l'origen de la paraula, del terme aquest.
Jo pensava que sí. Que
no, Daniel, no, va ser el Seligman i el Mayer. Aquests són els que van treure el concepte d'intel·ligència emocional. El que passa que aquest, el Goleman, el que va fer és popularitzar el terme.
La...
I ha tingut un èxit editorial increïble. Vull dir, porta edicions i edicions dels seus llibres, no?
Editorial i la de gent que se n'ha aprofitat de l'estela del Daniel Goleman.
Això.
I n'ha fet gairebé una professió i en viuen d'aplicar-ho més o menys encertadament. Això,
entès.
Ja, segons els casos, trobes de tot.
És que les emocions, una mica, el fet de poder-les controlar és una mica problema de consciència, de raonament. Això vol dir la intel·ligència emocional. Saber adaptar-nos a el que estem veient. Aleshores, moltes vegades es diu que hi ha una regla que abans d'obrir la boca, compta de l'1 al 10. Perquè si una persona... Pues, et dono una empenta o el que sigui, immediatament girem i diem, escolta, què fa vostè? I aquest diu, no, compta d'1 a 10, modularàs la resposta i això forma part de la intel·ligència emocional. Sàpiga controlar això. Si em permets, jo et llegiré una cita de lo que diu el Joseph Ledoux. Joseph Ledoux és un neuropsiquiatre americà bastant famós, perquè té una teoria de les emocions. Aquesta és una de les teories de les emocions. I el Joseph Ledoux, en el seu llibre Intel·ligència emocional, ens diu l'emoció més potent que la raó.
Segur.
Diu, l'emoció precedeix el pensament. Primer és l'emoció i després... que hi ha altres teories de les emocions que diuen el contrari. Però aquest home, que és un científic molt, molt apreciat i molt conegut, diu que el pensament, l'emoció precedeix l'emoció. Diu, anatòmicament parlant, el sistema emocional pot actuar independentment del neocòrtex. És a dir, explico una mica. Quan nosaltres veiem una emoció... veiem una situació. Per exemple, imagina que estem a casa i tot plegat sobre una aranya. Carai, el primer que penses és dir, carai, a ningú li agraden les aranyes. Vull dir, a veure què farà aquesta.
En principi, ja de tot.
En principi. Bueno, aleshores això, a través de la vista, de la retina, aquesta imatge la transporta al cervell. Però d'on la transporta? La transporta al tàlam, que és un cos que està dintre el cervell, i aquesta és la que envia aquesta visió al centre visual, que està a l'occipital, regió occipital del cervell. I aleshores d'aquí, a partir d'aquí, envia informació al cervell. I el cervell actua sobre l'amígdala, que és una altra estructura cerebral, que és la que desencadena l'emoció. Això és la teoria del... El que passa és que si l'emoció és molt forta, això seria el que Ledoux diu, la via llarga. Però després diu, si l'emoció és molt forta, el tàlam no informa el cervell, sinó que informa immediatament a l'amígdala perquè surti una emoció...
Que perquè ens entenguem, l'amígdala és el cervell primitiu, no? El protocervell,
sí,
per dir-ho.
Bueno, és una estructura cerebral, com el tàlam, l'hipotàlam, l'amígdala, el cos callós, vull dir, el cos callós és això, comprèn tota aquesta estructura. I aleshores diu, el sistema emocional pot actuar independentment del neocòrtex, que és el que ell diu, això és la via curta.
Sí.
El tàlam va a l'amígdala i es desencadena una acció. Diu, existeixen certes reaccions i records emocionals que tenen lloc sense cap participació cognitiva conscient.
Sense
això
és
el que se diu, el que jo t'explicava ara fa un moment, la via curta. El tàlam actua directament sobre l'amígdala si l'emoció és important i després ja informa el cervell, però al moment fa això.
Sí.
I aleshores l'Educ diu que podem conèixer una emoció, identificar-la i reaccionar moltes vegades sense que el cervell sigui conscient d'això, que després sí que es forma conscient del que...
Sí, després ja...
És una viga.
Després
és
ja molt... veurem com ens ho empassem, això que sí, acabem de fer,
és
no?
És molt interessant, però... aquest autor. Ell té un llibre que és El cervell emocional. Jo recomanaria a les persones que ens escolten que el llegissin.
El cervell emocional, preneu nota.
De Joseph Ledoux. Joseph Ledoux. És un llibre extraordinari. Es va escriure als anys 90, o sigui, no és d'ara, però encara continua vigent. Això és important.
Hi ha una cosa que, amb aquest pocs, no arriba ni a minut que ens queda, voldria que vostè ens digués. Les emocions negatives retingudes, això que tots tenim a dintre. Què anem de fer, doctor?
Sí, si em permets. Les emocions es classifiquen en primàries i secundàries. Però, modernament, hi ha una investigadora, que és la Barbara Fredrickson, que és la que ha treballat molt sobre les emocions positives. És l'altra classificació de les emocions positives i negatives. Es diuen positives perquè ens afavoreixen.
Clar.
La persona augmenta la seva experiència, permet actuar d'una manera més coherent i més ràpida. Sí, les emocions negatives, al revés. No és que siguin dolentes, però són perjudicials. És a dir, que l'emoció negativa el que fa és limitar la teva activitat. La persona no té interès en progressar, no té interès en aprendre més coses. És una mica, es transforma en una nulitat.
I en moltes ocasions es queden enquistades a dintre i queden retingudes.
Sí.
Què n'hem de fer, doctor? S'han de treure o les hem de...
No, hi ha una sèrie de mesures que ens permeten actuar sobre això. Si et permets que ho busco un moment...
No, és que, clar, vull dir, hi ha tota una... Vaja, jo què sé, és una de les coses més extenses
sí,
i moltíssima
sí.
gent que postula moltíssimes coses sobre què fer precisament en totes aquestes emocions
negatives. Si em permets, podria diferenciar entre les actituds positives i negatives. Molt breu. A les negatives no hi ha forma de lograr-ho, no tinc ni idea de com fer-ho, això no funcionarà, jo no em veig capaç de fer això. Això són actituds negatives. El contrari són les positives, diu, com a mínim ho intentaré.
Sí, el positivisme, sí.
Preguntaré com es fa i jo intentaré fer-ho. I com puc ser millor? Intentem-ho. Això són les positives. Aleshores, tu dius, com es poden reforçar això? Aquestes emocions positives.
Que seria, finalment, una de les teories més exteses i que més circula pel món ara mateix, no? Això del positivisme i tot això.
Exacte.
De dir, intentem transformar tot en emocions positives que ens donen força.
Mira, si em permets, Lluís...
Ràpidament,
sisplau. Sí, ràpidament. Hi ha manera de controlar les emocions. Per exemple, allunyar-te del lloc. No tornar fins que no estiguis tranquil. Respirar profundament. Pensar en una altra cosa. Comptar a l'1 al 10. És important, això, eh? Comptar a l'1 al 10. Passejar. Parlar amb un amic, un company o un familiar, Escoltar música, llegir, veure la televisió, si tu vols. Inclús recordar una cançó i cantar-la. Això són maneres de positivar les emocions.
Ens quedarem amb això, ens quedem amb aquesta idea. Hem parlat d'emocions, ens podríem estar parlant moltes hores més, podríem estar-ne parlant. Gràcies, doctor Rosés, com sempre, per venir al programa.
Gràcies a tu, Lluís.
Àngels. Ràdio Estel.
Al final del viatge, avorrits del paisatge, ens podrà l'enyorança. Tornarem cap a casa.
Al final del viatge, cremarem l'equipatge, esborrarem les petjades i canviarem de sabates. Al final del viatge, tornarem pel mateix camí. Que un bon dia ens va dur aquí.
Amb un revol inesperat. Donarem un mal cop de volant. Desfarem el miratge de tantes tardes robades només per a nosaltres. Al final del viatge no tindrem el coratge de mirar-nos a la cara per darrere. Ens congelarà la...